Fora d'hores. Un programa de Ràdio 4 realitzat pels alumnes de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Molt bon dia i benvinguts una setmana més al Fora d'Hores. Avui, aquí, al davant del micròfon, una servidora, la Gemma Villaverde, els explico que hem preparat un programa que no els deixarà indiferents. Resulta que el programa d'avui l'hem dedicat a un tema tan interessant i tan sobreexplotat pel món del cinema com són les investigacions policials. Doncs sí, ara us ho explico millor. Veureu, sempre és curiós veure com el món del cinema canvia la nostra percepció de la realitat, oi? I és que qui no té un parent o amic que és, posem pel cas, metge? I en una pel·lícula sobre hospitals s'ha passat l'hora i mitja de cinema traient-li defectes als procediments utilitzats. Doncs encara que sembli difícil de creure, també passa el mateix amb les investigacions policials. I és que la realitat està molt lluny de ser com ens la pinten els personatges de Missió Impossible, James Bond o l'Inspector Gadget, per nomenar algun dels personatges més simbòlics del gènere policíac. Ningú discutirà que les novel·les d'en Sherlock Holmes tenien una semblança més que suficient amb el món real. Tothom lluarà sempre els dots de l'investigador Carballo creat per Manuel Vázquez Montalbán. També us puc assegurar que encara, avui dia, i per molts anys, en alguna part del món hi haurà algú que passarà nits sense dormir esperant que l'Agatha Christie els ajudi a resoldre el darrer enigma o que en Robert Langdon descobreixi molts més misteris que els del Código da Vinci. Però més enllà de la literatura i el cinema, la televisió s'ha encarregat de posar de moda aquesta professió. La coneguda sèrie nord-americana CSI reflexa la tasca dels professionals de la policia científica, una tasca a la que ja s'havien aproximat anteriorment altres sèries també del mitjà televisiu. El Comissario, Perry Mason o en la seva vessant més simpàtica, La Pantera Rosa, són alguns dels títols que relacionem amb el món de l'espionatge i la investigació. Les sigles que conformen el títol de CSI signifiquen exactament investigació a l'escena del crim. Així que no és massa necessari fer una gran explicació de la temàtica que tracten. Es tracta d'un equip de la policia forense que s'encarrega d'anar als escenaris dels crims per tal de recollir les proves necessàries que els permetin trobar el culpable del delicte en qüestió. CSI va ser estrenada als Estats Units l'octubre de l'any 2000, mentre que al nostre país vam haver d'esperar fins a mitjans de juliol del 2002. Des d'aleshores, aquesta sèrie s'ha convertit en una de les més populars de la petita pantalla. CSI Miami, Las Vegas i Nova York són les diverses temporades que de moment ha durat aquesta sèrie. I com en molts altres casos, la popularitat d'aquesta producció ha fet que en vulguem saber més. Una posada en escena més que espectacular és un dels principals atractius del serial. Però això existeix a la realitat? Aquesta és la pregunta que ens hem fet tots moltes vegades sobre una pel·lícula, un llibre o, com és el cas que ens ocupa, una sèrie de televisió. I és per aquest motiu que hem volgut conèixer de primera mà la realitat més propera a nosaltres, la policia científica dels Mossos d'Esquadra. Un equip de professionals de la ciència i la investigació policial que s'encarreguen de tots els aspectes relacionats amb delictes comesos en el territori de desplegament dels Mossos. Com qualsevol altre col·lectiu, els agrada sentir-se reflexats en el món al que pertanyen. Per això els hem volgut preguntar què els hi semblen sèries com el CSI nord-americà.
No, la imatge que donen no és dolenta, al contrari, el que passa és que és una mica fantasiosa també. Vull dir, són sèries normalment com el CSI que estem parlant, pues, que estan més fonamentades, són laboratoris de criminalística importants, molt semblant als que nosaltres tenim aquí. Vull dir, els instruments són els mateixos, el que passa és que evidentment la manera de treballar no s'assembla gaire a lo que és l'autèntica policia científica. En aquest cas, la imaginació desborda a la realitat.
A veure, com a sèrie és divertida veure-la, saps que no s'ajusta gens a la realitat, el que és especialista en aquest allò. A mi no m'agrada molt que es faci molta propaganda de les tècniques de científica, no? Perquè l'únic que estàs donant són eines al delinqüent, no? En aquest sentit. Però bueno, veus que procediments que es fan, que necessites doncs, 48 hores, es fan en 3 minuts. Veus que procediments doncs, que amb màquines allà, que dius que aquesta màquina no té res a veure amb el que hi ha, doncs es resol una cosa i el temps d'espera sempre... I sempre hi ha resultats al 100%, no? No sempre és així. Veus que no correspon moltes coses, però bueno, doncs s'ha de vendre i també s'entén, no? Jo quan la veig, doncs, bueno, al principi era divertit, la meva dona li agrada molt i, bueno, te fas una miqueta de riure el que coneix amb aquest tema, no? Igual que el de TEDx, quan ha vist pel·lícules d'explosius, també es fa riure una miqueta que ens comentem entre nosaltres, no?
En temps real és impossible fer el que fan ells. Vull dir, treuen una mostra de sang ara i al cap de mitja horeta tenen l'ADN. Això és impossible. Bé, jo amb ADN no hi entenc, no? Això al laboratori analític, però no té res a veure amb temps real. Aleshores, en allà el que prima és la fantasia i tal. Sí que tenen alguna bona idea, que dius, mira que bé, mira quina idea més maca, no aquesta, però bé, no té res a veure. Vull dir, una cosa és assentar-te al sofà de casa, molt tranquil, i veure a la pantalleta tota una sèrie de coses. I una altra cosa és viure-ho el dia a dia en primera persona i viure-ho tu, no? Vull dir, no té res a veure en absolut.
Allà, amb el CSI, i jo diria que... El meu punt de vista és que estan bastant ben documentats, jo diria que molt ben documentats, en el sentit de tot el que proposen, tot el que proposen o bé s'ha fet o bé es pot fer. El que no és acceptable és el temps, el tempo en el qual es mou. S'estalvien, diguéssim, tot el que és allò procedimental, no? I en l'aspecte d'imatges, doncs també busquen, crec que busquen imatges doncs, una miqueta més impactants. També les seves bases de dades estan connectades, posen una mostra d'ADN i te diuen el nom de la veïna que el seu fill doncs, va estar jugant al pati del col·legi amb el fill del sospitós. Esto es... Ho tenen tot connectat i en realitat no està tot connectat. Segurament es pot fer, però amb temps i no un dia, ni un cap de setmana i menys que ho resolguen en una nit, em sembla, aquesta gent.
Té bases que sí que són reals, que és el que es fa. El que passa que, evidentment, que és pel·lícula i, bueno, es nota molt que és pel·lícula, no? Perquè aquella gent en cada sèrie et soluciona dos o tres casos.
Jo et diré que personalment la veig molt poc. Més que res perquè és que en allà tothom ho sap fer tot. Tant et recullen les empremtes com te les analitzen, com et surt amb l'ADN i tot ho fa la mateixa persona pràcticament i amb unes eines, doncs clar, per la gent que no en sap, doncs veu allà un aparell que treu números i aleshores doncs es pensa que amb això doncs fa segons què. Moltes de les eines que ells utilitzen, nosaltres també les utilitzem, no? Però o sigui, a veure, és allò de dir, allò és novel·lat. La feina de la policia no és ficció, o sigui, realment és feina de dia a dia. I a veure, té similituds, però ja et dic, sobretot doncs, en allà un cas s'inicia i s'acaba en qüestió de mitja hora.
La unitat científica dels Mossos d'Esquadra es dedica, doncs, a investigar tot allò relacionat amb actes delictius per tal d'esclarir les tècniques utilitzades o les persones implicades en els casos. L'intendent d'aquesta secció dels Mossos, el senyor Josep Lluís Torres, defineix la seva feina com el tractament objectiu de la prova. Però com vosaltres mateixos podeu imaginar, la complexitat d'aquesta feina requereix una sèrie d'aclariments previs. Per exemple, en quins casos intervé la policia científica?
L'àmbit de la policia científica és molt ample. Normalment la gent sempre pensa en assassinats, en homicidis, però no, això és una part només i afortunadament doncs és una part minoritària. La nostra tasca és molt completa, des de fer informes pericials de marques i patents, fer analítiques químiques, analítiques d'ADN, identificar persones, ressenyar persones. El que és homicidis i assassinats doncs és una petita part de la tasca total de lo que és policia científica.
El personatge més conegut per tots nosaltres potser seria el del metge forense, ens és més familiar, aquell que tots els mortals associem amb l'encarregat de practicar les autòpsies als cossos. Però és estrany i en sobte sentir la paraula forense associada a qualsevol altra especialitat que no sigui la medicina. Però la paraula forense és molt més que això.
La palabra forense vol dir auxiliar de la justícia. O sigui, un forense no és només un metge forense. Aquí tots són forenses, perquè una part molt important de la nostra tasca, la més important, és auxiliar la justícia. O sigui, la paraula forense jo penso que està ja directament relacionada amb un metge, i no és així.
Hora d'hores. El programa dels estudiants de l'Autònoma.
Fetes, doncs, aquestes consideracions prèvies, potser ha arribat el moment de veure, in situ, el lloc habitual de treball dels nostres protagonistes. Què us sembla si anem a fer-los una visita? Ens trobem en un immoble del carrer Bolívia de Barcelona, a prop de la plaça de les Glòries. És aquí on la policia científica té la seva delegació central i tots els equipaments necessaris per la tasca tècnica que duen a terme. L'edifici És ampli i funcional i, paradoxalment, té contractada una empresa de seguretat per la seva vigilància. Altra de les característiques de l'edifici, que no podem deixar d'esmentar, són les escales. Sí, sí, potser hi ha un ascensor, però ja us podem ben assegurar que d'esgraons n'hi ha molts, masses potser. Mentre recuperem l'alè, aprofitem per fer una ullada al nostre voltant. I voleu saber una cosa? L'espai s'assembla bastant a la redacció d'un mitjà de comunicació o d'un bloc d'oficines. Taules amb paperassa al damunt, ordinadors engegats amb un meravellós salvapantalles que mostra el logotip dels Mossos d'Esquadra. Gent caminant amunt i avall, obrint i tancant portes. Mentre esperem el nostre acompanyant de l'oficina del portaveu, o el que és el mateix, l'encarregat del departament de premsa, doncs mentre esperem aquest acompanyant, observem un grup que es troben tancats en una saleta analitzant una pila de bosses i material esportiu, que suposa ser material falsificat. De seguida comencem la nostra visita i intentem entendre l'organigrama de distribució que té la policia científica arreu del territori.
Tenim tres nivells de científica. Cada BP, l'àrea bàsica policial, el que diem cada comissaria, per quan tinguem, té un nivell de científica bàsic. Les regions policials que engloben diferents ABPs té un nivell d'especialitat 3, com nosaltres aquí. Què passa si aquesta gent no hi arriba, o no pot, o se li ha broma, o, per exemple, demana temes que no pot fer, per exemple, una analítica d'ADN. O demanen, doncs, un informe de grafoscop, amb el qual s'intenta utilitzar un instrumental que no tenen. Es demana que es faci aquí. Ells ho trameten cap aquí. Ells han donat la primera reacció, la BP, la segona, doncs, la regió policial els ha de donar socorre, i ells són els que ens diuen, mira, ajudeu-nos en aquest cas. Si s'ha d'anar cap allà, es va, però normalment tenen suficients mecanismes per fer la inspecció ocular i hi ha uns protocols marcats amb el qual diu quina és la funció de cadascú.
El Ferran Salvador ens aclareix el tema organitzatiu general de la policia científica arreu del territori on estan desplegats els Mossos. Ell, a més, és el cap de la secció de criminalística. Així que, qui millor per explicar-nos en què consisteix la seva feina?
L'àrea central de criminalística està composada actualment per 16 persones. Un cap de criminalística, dos caps, un cap de documentoscòpia i un cap de balística, i llavors tenim 5 persones de balística i 10 persones de documentoscòpia. La documentoscòpia, en aquest cas, doncs està dividida en tres especialitats, en tres branques d'especialitat. Una, la que diem la unitat central de grafoscòpia. Grafoscòpia, la seva pròpia paraula, diu còpia, significa comparar, examinar i analitzar. Què? Grafos, grafismes. És a dir, això estem parlant de manuscrits i signatures, bàsicament. Mirem anònims, mirem una miqueta en aquest sentit. Tenim la falsedat documental. Qualsevol tipus de document, acreditatiu d'identitat, de condició, xecs, etc., es fa aquí. Inclús dactilogràficament, és a dir, tot el que està dactilogràficament vol dir que els dactilos, els dits, tecleixen un teclat i surten, enteneu, en aquest sentit, diferenciem-lo del que és la dactiloscòpia, amb el que la dactiloscòpia és un tema de les empremtes, no? És a dir, qualsevol tipus de document, aquí s'estudia, s'utilitza uns aparells especials, i el tema de marques i patents, qualsevol objecte o element és factible de falsificar, i es fa un informe pericial, doncs, per defensar inclús a vegades la solubilitat de les persones, l'utilització en aquest sentit.
Aquesta és només una part de la criminalística, un departament amb laboratori propi. Així doncs, podem dir que la nostra primera visita a un dels laboratoris d'aquest edifici serà a l'àrea de documentoscòpia i grafoscòpia, on hi treballa des de fa ja 8 anys en Marcel Escarra.
Aquí tenim els cartes d'identitat d'última generació. El que podem observar al microscopi és el fondos, és els fondos de seguretat que tenen els documents. Doncs podem observar les línies perfectes d'impressió i podem observar les línies, doncs, que inclús a vegades tenim la sensació de que els bitllets són rugosos. Doncs amb el microscopi podem veure que aquesta rugositat és aquesta tinta que deixa un relleu. Veiem l'ombra quan moc la llum, que deixa un relleu i dona aquesta rugositat en el tacte. És per això que els invidents poden detectar quin tipus de bitllet tenen a les mans. No hi ha dues persones que escriguin exactament igual en tot el món. Aleshores, és una identificació i, o sigui, com si fos la mateixa empremta del dit.
Seguint amb la grafoscòpia, també l'utilitzem per això, pels afegits.
O sigui, aquí tenim això, un número, doncs, que ara ho veurem aquí en pantalla, si és que...
I que, doncs, pel que hem vist al microscopi, pot ser que hi hagi un afegit, perquè veiem que
el zero, doncs, està fet per un altre...
El que fem és aplicant diferents llum, farem reaccionar les tintes, d'acord? I, clar, si són bolígrafos diferents, tintes diferents, reaccionen de diferent manera.
En casos, doncs, que algú afegís algun número amb algun taló, com vèiem, a l'1 o al 0, aquí era, hi havia el 250 i s'ha posat un 1 al davant per fer 1250. Esclar, aquí es veia, doncs, que no era el mateix autor el que havia posat l'1 i el que havia escrit 250.
Continuem a l'àrea de criminalística i amb una altra de les seves especialitats. Es tracta ara de la balística.
Llavors tenim el que és la unitat central de balística operativa, que són mirar el funcionament i la manipulació de les armes en línies generals o objectes contundents, valorar-los i mirar-los, doncs, pel reglament d'armes, i el que diem el que és la balística forense, en aquest sentit, o identificativa, agafar la bala, per quan tinguem un llenguatge que està incorporat en un lloc, que s'ha disparat, mirar les seves marques, a veure si estan reproduïdes amb alguna arma i dir, doncs, si ha estat disparada. Qualsevol bala que trobem o qualsevol arma, agafem bales testimoni, hi ha una coordinació a nivell d'estat, a nivell, és a dir, mirem si aquella arma ha estat disparada i ha estat utilitzada en qualsevol crim. I no només amb armes, sinó amb traces, que vol dir panys, que veieu panys, que amb algú, doncs, ha entrat, agafen les tenalles o agafen una clau anglès, la col·loquen allà, deixa unes marques i les estudiem.
Aquesta potser és una de les àrees més conegudes a nivell general, pel seu paper destacat, sobretot en l'àmbit de la ficció, però malauradament també en la realitat. En Joan Soler coordina aquesta secció i mentre ens mostra una llarga col·lecció d'impactants fotografies d'assassinats amb arma de foc, ens explica el seu mètode de treball.
Tenim aquí, en aquest armari, doncs, moltes de les armes que, ja dic, les armes que ens arriben, però... pistoles, revòlvers, moltes armes detonadores que la gent les compra a l'armeria, però que només és detonadora, que només fa soroll. Veieu, aquí tenim el microscopi de comparació, no? En aquesta pantalla podeu veure els dos culots de les beines, de dues beines del calibre 9 mm parabellum. I el que nosaltres intentem amb aquest microscopi és poder comparar lesions i microlesions per veure si una mateixa arma ha disparat les dues beines. Veieu aquí aquestes ratlletes que es corresponen a un cantó i un altre de la pantalla? Doncs això és lesions identificatives individualitzants de l'arma que les ha disparat. Fem un tret, el que hem de veure és que ha sortit la bala i nosaltres el que ens interessa és el funcionament de l'arma. Funciona o no funciona, si funcionen els fiadors, si el disparador va molt lleuger i pot haver-hi hagut un accident, si s'ha de fer la força necessària, doncs, per poder disparar, etc. No? Això és el que fem aquí.
Després de passar per la sala de tir, ens endinsem en un laberint de passadissos. Caminem una bona estona fins a entrar per una porta on hi posa dactiloscòpia. Aquesta és l'àrea on el sergent Jordi Gómez i el seu equip analitzen les empremtes dactilars, una de les proves claus per la identificació de les persones implicades en qualsevol dels casos que porten els Mossos d'Esquadra.
Doncs aquí és la unitat de dactiloscòpia i ens encarreguem de mantenir les bases de dades de les persones detingudes. Aquí fem el que serien les identificacions de les persones detingudes arreu del territori, tant detinguts com per UBAR 92. Nosaltres aquí no sortim fora, sinó que fem una feina més de laboratoris. És a dir, aquí el que fem és identificar principalment. Fem el manteniment de les bases de dades i identificar persones mitjançant les seves empremtes. Principalment aquí el que tenim és el sistema automàtic d'identificació dactilar, que és una base de dades a la qual hi ha introduïdes unes 65.000 ressenyes actualment, que són les persones detingudes pels Mossos d'Esquadra des dels seus inicis, no? Després, bueno, tenim aquí eines manuals, com serien les lupes, punxons, sales de ressenyes per fer els nostres detinguts. Quan es deté una persona a qualsevol comissaria, el que es fa, el primer de tot, és esbrinar qui és aquella persona. És a dir, potser va indocumentada i no sabem qui és. Sabem qui diu ser, però no realment qui és o amb quin nom ens consta a nosaltres a la base de dades. Llavors el que s'ha de fer és prendre-li la ressenya del pols i l'índex de la mà dreta i enviar-la, s'escaneja en les empremtes i s'envia automàticament per correu aquí al sistema automàtic. Aquestes empremtes arriben codificades, un codi de comissaria, que diu si és un detingut o simplement és una identificació i té una numeració correlativa. Aquí el que fem és recuperar les empremtes, que ens ha fet en aquest cas potser doncs a Figueres, les processem, llavors el sistema que farà serà marcar una sèrie de punts característics que són els que identifiquen. A part d'això, el que fa és formular-me la ressenya. Comprovo que està tot correcte, si trobo punts que no existeixen, llavors soc jo l'operador que estigui aquí qui marcarà els punts característics i formularà correctament l'empremta. Farem el mateix amb l'índex de la mà dreta. I ara el que li hem de dir és contra quina base de dades volem que busqui. Ara en 30 segons aproximadament apareixerà aquí les empremtes ja treballades i es traurà els 30 candidats que més s'assemblin a aquesta ressenya.
La secció anomenada ofuscòpia és aquella que engloba les tasques de recerca i recollida de proves al lloc dels fets. Una taula plena d'objectes precintats i numerats presideix la sala. Armaris, aparells diversos i maletes plenes d'estris de tot tipus. L'àrea de l'ofuscòpia està dividida en tres branques principals. En primer lloc, una branca encarregada d'obtenir les empremtes digitals que trobem al lloc dels fets. Altre grup s'encarrega de la investigació dels incendis en el lloc on s'han produït. I finalment, un tercer grup de suport per tal d'obtenir restes biològiques utilitzant altres fonts de llum. En Jordi Carmona, el sergent d'aquesta àrea de l'ofuscòpia, ens convida a passar.
La unitat de l'ofuscòpia està dividida en tres grups. Un se n'encarrega de fer les identificacions de les empremtes anònimes que rebem de les comarques en llocs on està Mossos d'Esquadra desplegat. Un segon grup seria el que se n'encarrega de fer les inspeccions oculars que ens pertoquen a nosaltres i que dona suport a les inspeccions oculars on es necessiten una sèrie de mitjans o coneixements. I el tercer grup seria el grup central d'incendis que es dedica a fer les inspeccions oculars d'incendis estructurals. En els llocs aquells on s'ha produït un incendi i cal saber quin és el motiu que l'ha originat. Nosaltres som polivalents, o sigui, tant podem estar doncs, fent una feina a inspeccions oculars com després, fet aquesta feina, faig la feina del grup d'identificació. Una vegada ja es té l'empremta, doncs es coteja amb les bases de dades que us han ensenyat a dactiloscòpia. En el cas doncs, que nosaltres aquestes empremtes no les tinguem, doncs sol·licitem que aquesta empremta doncs, sigui també cotejada amb les bases de dades del Ministeri de l'Interior. Utilitzem les maletes d'inspecció ocular quan sortim quan sortim al carrer. Aquí tenim doncs les eines bàsiques per fer doncs una inspecció ocular, normalment amb delictes contra el patrimoni. També les utilitzem amb delictes contra les persones. Podem trobar doncs tota la sèrie de reactius mecànics que farem servir per buscar empremtes. Després tenim els fulls de transplantament que ens serviran per aquestes empremtes agafar-les i poder-les emportar cap al nostre laboratori i poder-ne analitzar. A la maleta de postmortem trobem una sèrie de material pràcticament de medicina que serveix per donar suport al metge forense.
Estem arribant al final de la visita, però el laboratori és una de les parades obligades abans de marxar. Per primer cop en la nostra visita ens complau veure que aquesta és una de les àrees on la presència de dones és més evident i nombrosa. Ens diuen els CAPs que això és degut a les especialitats que predominen en aquesta àrea, com la química i la biologia. Tal i com ens explica en Víctor, responsable del laboratori, un cop recollides les proves, s'analitzen en profunditat i s'obtenen els resultats corresponents.
Els laboratoris forenses són com un cul de sac de propostes de comparatives. Les funcions del laboratori és rebre les mostres que autoritat judicial o autoritats administratives ens encarreguen la seva analítica. Llavors, o bé amb els nostres mitjans o bé mitjançant convenis amb altres institucions i, per tant, derivem l'analítica, doncs intentem donar resposta a aquestes peticions. Fonamentalment són analítiques de drogues, fonamentalment. Però també fem incendis, també fem explosius, comparativa de terres, de pintures, etc. L'analítica fonamentalment es concentra en anàlisis de droga. Ara bé, hi ha un camp molt variadíssim d'altres possibles mostres, des d'un accelerant de la combustió, recollir una mostra d'un incendi i veure si hi ha accelerant de la combustió, si hi ha benzina, si hi ha gasoil, hi ha alcohol, hasta doncs una comparativa de fibres que sospita una mostra és de, pues, jo que sé, d'un jersei d'un cadàver i l'altra és d'un jersei d'un candidat, per exemple. Utilitzem tècniques de separació dins de lo que és la mostra, separació dels diferents elements, tècniques de cromatografia. Llavors, el detector pot ser un detector de flama o un detector de masses, però fonamentalment són cromatografia de gasos. També tenim algun aparell d'infrarots i un d'absorció atòmica i un aparell de cromatografia, però en lloc de ser de gasos, de líquids.
L'última oficina a la que ens dirigim és la de mitjans, àrea destinada a recopilar el material gràfic i audiovisual que serveix per donar resposta a molts interrogants, permetre construir imatges i s'hi editen els vídeos que es remeten als mitjans de comunicació. Tal com apunta en Josep Compte, els suports usats són ben diversos.
Aquí el que utilitzem, dos videoeditors, i aquí el que es fa doncs, és fer les edicions de les gravacions que es facin. Per aquí parla de totes aquestes gravacions que dic que fem nosaltres a nivell d'inspeccions oculars, de construcció de fets i tot això, doncs també fem les gravacions institucionals. Podrien ser doncs, d'actes diferents del mateix cos. També fem el revelat a totes les fotografies analògiques que encara queden al cos. El tractament d'imatge digital, tenim uns ordinadors ja específics per fer ja un tractament més així d'imatge digital. En aquest cas, doncs, a vegades, pels companys d'antropologia, doncs, s'han fet unes reconstruccions, que són unes sobreposicions de dues imatges, per exemple, d'un crani d'una persona, i llavors, sabent a quina persona podia pertanyar aquest crani, el que s'ha fet és sobreposar la cara, la fotografia de la cara d'aquesta persona a sobre del crani, i on s'han vist doncs, uns punts que hagin pogut coincidir per veure, per hi poder identificar amb aquesta persona. A part de tot això, doncs, també amb 3D, doncs, també es comença a fer alguna cosa de reconstrucció de fets.
Fora d'Hores, el programa dels estudiants de l'Autònoma.
Formar part de l'equip de la policia científica dels Mossos d'Esquadra és un treball a temps complet. La feina és vocacional i per alguns també inclou l'entorn personal, com és el cas del CAPS de l'àrea central de criminalística, en Ferran Salvador.
Ni tan sols els meus veïns saben que som mosso, ni tan sols els meus fills. Els meus fills no saben. Jo tinc dos fills, 10 i 12 anys. No saben que som mosso. Treballo en un laboratori de la Generalitat. No els menteixo. Hi haurà un dia que s'ho saben, perquè són nens petits que els estan dient moltes vegades amb els altres nens d'on van i com funcionen, i mai saps el que hi ha darrere. Jo tinc un apartat de correus, però això és un tema molt particular meu, eh? No tothom ho fa així, perquè he treballat en molts serveis, tant d'informació, ja està a les cortes, d'informació, i vaig pensar, caram, no vull que això m'afecti, no? Però bueno, és un tema que jo me sento molt orgullós de ser Mosso d'Esquadra, que quedi clar, me sento molt orgullós.
A més, per arribar a l'alt nivell d'especialització d'aquest grup dels Mossos, són necessaris molts anys d'estudi i de sacrifici. Són moltes les proves a passar i els cursos que s'han de fer. Uns cursos que, en moltes ocasions, els realitzen conjuntament amb altres cossos i forces de seguretat de l'Estat. Malgrat la creença popular de que existeix una mena de picabaralla o de competència entre els diversos cossos policials, el propi Ferran Salvador ens ho desmenteix rotundament.
Soc nacionalista, en tema no radical, però jo m'estimo molt el que és meu, les meves tradicions, la meva arrel. Només vaig opositar per Mossos d'Esquadra, malgrat et vaig dir una cosa, eh? És a dir, jo tinc unes magnífiques i molt bones relacions, i te diria d'amistat, amb altres cossos policials, amb el meu entorn. T'he de dir que amb el nostre nivell d'alta especialitat en documentoscòpia i balística no hi ha picabaralla, perquè entenem molt bé perquè som professionals. La política és la política i nosaltres no som polítics, som professionals.
Un apunt romàntic per la nostra història el podem trobar en els inicis de qualsevol mosso d'esquadra. Els primers temps a l'Acadèmia dels Mossos, sobretot en el cas de la primera promoció, sempre aboquen els bons moments. El que ja no sabem precisar també és si la feina de mosso d'esquadra és una cosa vocacional o més aviat del destí.
En aquest despatx tinc una foto d'un aquartelament del cos de mosso d'esquadra de Sant Montjuïc. Aquesta és de la quan estava a la República. Això és a la plaça d'Europa, de Montjuïc, i aquest és el pavelló doncs, que es deia Vall d'Aran, a la República. És curiós perquè jo quan vaig fer el curs, el primer curs l'any 83, sé al costat d'un noi que era historiador. I em deia, tu on vius? Jo li vaig dir a la plaça Europa. Ah, sí? Sí. I on està? No, vinc allà, meu pare era funcionari de l'Ajuntament, de la Guàrdia Urbana, de Cavalleria. Diu, a la plaça Europa? Sí, sí. A on? Al Vall d'Aran, al pavelló de Vall d'Aran. I un dia em porta una foto del cos de Mossos d'Esquadra de la República. Diu, escolta, mira, tu que vivies allà, mira això. I em vaig quedar parat, perquè és on jo vivia. Jo he viscut en un ex-aquartelament del cos de Mossos d'Esquadra tota la meva vida, 16 anys, i no ho sabia. És a dir, tinc l'anècdota amb els meus gens històrics, he estat visquent en un aquartelament del ex-cos Mossos d'Esquadra durant 16 anys, i ara sóc mosso. I tinc la foto aquí d'on jo he viscut 16 anys. És una tonteria, però em fa gràcia, no?, com dient, és curiós, no?, que he acabat mosso on jo vivia.
Si ens hi posem a pensar, no trobarem gaires similituds entre en Grissom i qualsevol dels Mossos amb els que hem parlat. Però si algun aspecte tenen en comú la unitat científica dels Mossos i aquesta sèrie de ficció, és que en tots dos casos les proves parlen per si soles.
Él te quitó la idea, Hedy, y tú le quitaste la vida.
No pueden demostrarlo.
Cogió las gafas de Adam y se las puso. El error que cometió fue dejarlas allí.
Com hem començat dient, a hores d'ara, podem reafirmar la nostra posició. Realment la realitat supera la ficció, però sovint és curiós veure com s'hi assembla. Tot allò que un bon dia veiem per la televisió ho tenim molt sovint més a prop del que ens pensem, i el cas de la policia científica és un bon exemple.
No, la imatge que donen no és dolenta, al contrari, el que passa és que és una mica fantasiosa també, vull dir. Són sèries normalment, com el TSI que estem parlant, pues, que estan més fonamentades, són laboratoris de criminalística importants, molt semblants als que nosaltres tenim aquí. Avui dia els instruments són els mateixos, el que passa és que, evidentment, la manera de treballar no s'assembla gaire a lo que és l'autèntica policia científica. En aquest cas, la imaginació desborda a la realitat.
A veure, com a sèrie és divertida veure-la, saps que no s'ajusta gens a la realitat el que és especialista en aquest allò. A mi no m'agrada molt que es faci molta propaganda de les tècniques de científica, no? Perquè l'únic que estàs donant són eines al delinqüent, no? En aquest sentit. Però bueno, veus que procediments que es fan, que necessites doncs, 48 hores, es fan en 3 minuts. Veus que procediments doncs, que amb màquines allà, que dius que aquesta màquina no té res a veure amb el que hi ha, doncs es resol una cosa i el temps d'espera sempre, i sempre hi ha resultats al 100%, no? No sempre és així. Veus que no correspon moltes coses, però bueno, doncs s'ha de vendre i també s'entén, no? Jo quan la veig, doncs, bueno, al principi era divertit, la meva dona li agrada molt, i bueno, te fas una miqueta de riure el que coneix amb aquest tema, no? Igual que el de Tèdex, quan ha vist pel·lícules d'explosius, també es fa riure una miqueta que ens comentem entre nosaltres, no?
En temps real és impossible fer el que fan ells. Vull dir, treuen una mostra de sang ara i al cap de mitja horeta tenen l'ADN. Això és impossible. Bé, jo amb ADN no hi entenc, no? Això al laboratori analític, però no té res a veure amb temps real. Aleshores, en allà el que prima és la fantasia i tal. Sí que tenen alguna bona idea, que dius, mira que bé, mira quina idea més maca, no aquesta, però bé, no té res a veure. Vull dir, una cosa és assentar-te al sofà de casa, molt tranquil, i veure a la pantalleta tota una sèrie de coses. I una altra cosa és viure-ho el dia a dia en primera persona i viure-ho tu, no? Vull dir, no té res a veure en absolut.
Aviam, el CSI, i jo diria que... El meu punt de vista és que estan bastant ben documentats, jo diria que molt ben documentats, en el sentit de tot el que proposen, o bé s'ha fet o bé es pot fer. El que no és acceptable és el temps, el tempo en el qual es mou. S'estalvien, diguéssim, tot el que és allò procedimental, no? I en l'aspecte d'imatges, doncs també busquen, crec que busquen imatges doncs, una miqueta més impactants. També les seves bases de dades estan connectades, posen una mostra d'ADN i te diuen el nom de la veïna que el seu fill doncs, va estar jugant al pati del col·legi amb el fill del sospitós. Esto es... Ho tenen tot connectat i en realitat no està tot connectat. Segurament es pot fer, però amb temps i no un dia, ni un cap de setmana i menys que ho resolven en una nit, em sembla, aquesta gent.
Té bases que sí, que són reals, que és el que es fa. El que passa que, evidentment, que és pel·lícula i, bueno, es nota molt que és pel·lícula, no? Perquè aquella gent en cada sèrie et soluciona dos o tres casos.
Jo et diré que, personalment, la veig molt poc. Més que res perquè és que en allà tothom ho sap fer tot. Tant et recullen les empremtes com te les analitzen, com et surt amb l'ADN i tot ho fa la mateixa persona pràcticament, i amb unes eines, doncs clar, per la gent que no en sap, doncs veu allà un aparell que treu números i aleshores doncs es pensa que amb això doncs fa segons què. Moltes de les eines que ells utilitzen, nosaltres també les utilitzem, no? Però o sigui, a veure, és allò de dir, allò és novel·lat. La feina de la policia no és ficció, o sigui, realment és feina de dia a dia. I ara té similituds, però ja et dic, sobretot doncs, en allà un cas s'inicia i s'acaba en qüestió de mitja hora.
No sabem si hem aconseguit precisament això, acostar el món de la ficció al món real i a la inversa, donant a conèixer als ciutadans una part de les forces de seguretat que potser desconeixien. Així doncs, i abans d'acomiadar-nos, donar les gràcies en primer lloc a les oficines dels Mossos d'Esquadra, tant a l'oficina del portaveu, que malgrat ser uns estudiants ens van atendre amb tota la professionalitat del món, i donar les gràcies també al cos científic que ens va atendre en tot moment amb tota la seva bona voluntat i ensenyant-nos tot allò que vam demanar i més. I ja per acabar, agrair a totes aquelles persones que a nivell tècnic i a nivell de producció han fet possible aquest programa especial, al Carles Molina, al control de so, i els meus companys, la Rebeca Modino, l'Anna Jové i l'Isaac Palomares, a la producció. I ara que ja he quedat bé amb tothom, una servidora, la Gemma Villaverde, s'acomiada. I aprofito per recordar-vos que la setmana vinent, el Fora d'Hores tornarà a ser aquí a la mateixa hora, el diumenge de 7 a 8 del matí. Fins aleshores, que passeu una molt bona setmana i us deixem amb la música dels Who, que precisament són els intèrprets de la cançó principal de la sèrie CSI Miami. En companyia d'aquesta música, us deixem fins la setmana vinent.